Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Molt bona tarda des de la sintonia de la cadena Pirenaica. Aquí estem de nou començant setmana, per cert, la darrera ja del mes de febrer. Curt aquest any. Bé, com sempre, com que no és de traspàs, 28 dies. Hola, Ricky.
Hola, Candela.
Estàs molt moreno, que vas anar amb la calçotada d'escaldes ahir.
No vaig anar a la calçotada, em va saber greu, però no estava aquí.
Molta gent, eh?
Vaig anar a l'estranger. I aleshores...
A la platja?
Sí, no, tampoc.
Tampoc,
però sí, vaig prendre una miqueta el sol amb una terrasseta allà. I em va saber greu perquè ho van fer molt, molt a prop d'on Vic. I dic, bueno, mira, escolta, si hagués estat igual m'hi arribava.
A la calçotada.
I si més no, hagués tingut aquell flaire.
Aquell flaire de calçot, eh?
De calçot, sí, que sempre és agradable. Bueno, doncs res, va haver molta gent, eh?
Per això.
Una barbaritat de gent que...
800 racions es van servir, eh?
Es veu que va fer un dia extraordinari, perquè ahir, certament, jo que també no sé, no era aquí, però sí...
No, que va fer bo.
Va fer un bo sol. Tremendo, solet, vine'm a veure, sol, solet, vine'm a veure, que tinc fred. Com passen els mesos? Sí. Ja, és que ja s'ha acabat el segon mes de l'any.
No encara, fins dissabte.
Bueno, sí, però fins ja està, dissabte. Això ja està listo, ja visto para sentencia. Despeje la sala, tu, s'ha acabat el bròquil. Hosti, tu, comencem ja març.
Sí. Març, marçot... Mata la vella i a la jove s'hi pot.
Això mateix, això és
diuen,
un dels refranys. Sí.
Diuen.
Molt bé, recordarem alguna cosa com, per exemple, d'un 23 de febrer, dia com el d'avui, i al migdia parlàvem precisament del 23F.
El 23F, i tant.
Bé, però també va passar una cosa el 23 de febrer, però en aquest cas del 1983, que el ministre d'Economia, aleshores, i que el cel sigui, Miguel Boyer, l'ex de la Chrysler, o un dels ex...
Ex, no, vull dir... Bueno, esclar, clar, va morir.
Mort, clar, sí.
Va quedar vídua.
Sí. Va expropiar Rumasa.
Boyer, hijo de perra, cuando te tenga que dar un puñetazo, no necesito al UGTista ni nada, déjame. Y además, si quiere, por favor, prescinde de tu escolta y tu seguridad y nos vemos con los chavales del colegio. En la calle, pero para eso hace falta que sea macho, que sea viril, que sea medianamente hombre. No es más que un mariconazo, como he dicho anteriormente.
Te pego leche.
Això passarà a la història,
Ja hi ha passat.
Que te pego leche.
Que te pego.
Ai, senyor, l'amic Ruiz Mateos, també, que deu estar per allà dalt discutint amb el Boyer.
Segurament.
No ho sé. Bé, després també recordarem que el 2003, el dia 23 de febrer, l'Acadèmia Britànica de Cinema, els BAFTA...
Ah, sí.
Bé, que per cert... S'han entregat.
Sí, s'han entregat.
I, lamentablement, Cirat no ha tingut sort en aquest aspecte. Bueno, doncs sí la va tenir en aquell moment, el 2003, Pedro Almodóvar i aquella pel·lícula Hable con ella.
Benigno es inocente.
Bueno, inocente sí, ya lo sé. Pero, ¿inocente de qué?
La chus.
No lo sé.
Que no lo sabe, claro que lo sabe y no me lo quiere decir.
Sí.
Pero yo se lo sacaré.
Vale. Hasta ahora, señora.
Chus Lampreave.
Sí, senyor. Dos premis BAFTA, eh? Es van dur.
Sí. També el 23 de febrer del 2006 va sortir a la venda a Espanya Harry Potter i El misterio del príncipe, que era el sisè llibre d'aquesta
saga.
Aquesta saga.
I tant.
De la J.K. Rowling.
Sí, senyor. Que l'ha fet d'or, eh?
Oh, sí.
Déu-n'hi-do. Això que no... Anava per editorials i ningú li volia publicar.
Sí, sí.
Eh? Bueno, és com els Beatles, no? Que també van donar mil toms i ningú
tant.
Els hi volia publicar un disc, oi?
No. Una cosa tremenda. Però doncs, bueno, mira, aquestes coses passen, eh?
I tant.
Bé, i acabarem també recordant el 2009 que la Penélope Cruz es va convertir en la primera actriu espanyola a aconseguir un Òscar.
And... The Oscar goes to Penélope Cruz.
Penélope Cruz.
Penélope Cruz.
Penélope Cruz.
Sí, sí. Va ser per Vicky Cristina a Barcelona, si no recordo
fantàstica
malament.
Fantàstica
pel·lícula. Una pel·lícula extraordinària.
Hi ha una clàssica
bueno,
del cinema,
bueno,
eh?
Una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Molt bé, ja sabeu que també els dilluns us fem 5 cèntims dels que passen per l'Hormiguero. No podem
no
fer
me'l miro mai, eh? No me'l miro
no,
mai,
ja, ja. Avui està previst, vaja, si no hi ha cap història, home. Avui que visiti l'Hormiguero Pedri González i Ferran Torres.
Tots dos nois molt joves que juguen al Barça.
Ah, això mateix.
Futbolistes.
Sí, senyora.
Sí, senyor. Sí,
bueno,
sí, sí.
Doncs avui els tindreu al Hormiguero de Pablo Motos. Demà hi haurà la Maria Pombo i Pablo Castellano.
Són matrimoni?
Sí. Aquesta està molt de moda, ara,
sí,
no? La Pombo,
sí, sí,
aquesta.
Sí, sí, sí. Fan una nova temporada del docu-reality Pombo.
Sí.
I que demà mateix doncs, es podrà veure a la plataforma Prime Video. Eh?
Molt bé. Per altra banda, dimecres tindrem a una periodista extraordinària i que, a més, tant ella com a la tarda Vicente Vallès, Antena 3, doncs foten unes audiències impressionants en els seus respectius informatius. Gran, gran, gran professional. A més, una dona molt maca. Sandra Golpe.
Ella és periodista i alhora doncs, és directora d'Antena 3 Notícies 1, eh?
Sí,
el que deies al
sí.
migdia. 8 anys estan al capdavant, eh?
Sí, sí.
Liderant aquesta franja horària d'informatius.
Amb lo difícil que és això. Eh? Molt bé, i el dijous acabarà el tema amb Dani Martínez.
Sí, és un humorista, presentador, i va per parlar del seu nou monòleg que es diu Remember.
Ah, Remember.
Un viatge en el temps des del 2050 al present per parlar amb el seu públic i explicar quines coses han canviat i quines coses no es poden oblidar de cara al futur.
Molt bé. Doncs Dani Martínez, dijous. Pel que fa a les audiències, doncs mirin, el divendres el programa més vist va ser El Desafío, amb 1.151.000 espectadors. Segon programa més vist, El Desafío Calentando Motores, amb 1.076.000 espectadors. I el tercer programa, el Trivial Pursuit, amb 959 espectadors.
I encara que ja estem a la Quaresma, continuaven els carnavals a les Palmes de Gran Canària.
Sí.
En aquesta ocasió va ser la gala Drac,
sí,
que es va poder veure a l'UHF.
Sí, a la 2.
A la 2.
Sí.
I amb un premig de més de 400.000 persones seguint doncs, aquest programa.
Sí, també qui doncs, va veure el programa, o en aquest cas el partit que jugava el divendres a l'Atlètic de Bilbao amb l'Elche, doncs ho feien a DAZN i van aplegar...
Poca gent, eh?
175.000 espectadors a les 9
i
un minutet. Sí.
Poca gent.
Pel que fa al dissabte.
Ah, això mateix.
Bueno, una cosa, no ho hem dit, però el divendres el programa El Minut d'Or passa a palabra.
Sí, una altra vegada?
Sí, però ja divendres...
No arribem als 3 milions.
No, 2.600.000 espectadors, una, o 500.000, una cosa així.
La gent anava a esquiar aquell cap de setmana,
segurament,
eh?
Aquí a Andorra tots.
No tant.
De fer la calçotada.
Doncs El Minut d'Or, la ruleta de la suerte a vora les 3 de la tarda, eh? Més de 2 milions de persones mirant-se aquest concurs.
Pel que fa al programa més vist, diu, bueno, va ser una pel·lícula molt bona, per cert, molt bona, però que, clar, encara no s'havia estrenat a la televisió en obert, si s'havia fet, doncs, la televisió de pagament, concretament a Movistar. Bé, estem parlant de el 47, el 47.
El meu nom és Manolo Vidal.
Boníssim.
Un veí del barri de Torre Baró. Barri que vam construir a les nostres mans.
Fantàstica pel·lícula.
Home, i fantàstic l'actor, eh?
Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. De veritat que sí. De veritat que sí. 1.457.000 espectadors. Segon programa més vist el dissabte, informe setmanal. 1.243.000.
La bona audiència que té.
Molt bona audiència. I el tercer programa, Atrapa un milion.
Ja,
que va fer 1.017.000 espectadors.
I altra vegada, doncs, futbol, clar.
Sí, però aquí ja la cosa va pujar considerablement.
Perquè jugava al Real Madrid.
I, com sempre, doncs, el camp de l'Osasuna, que li costa Déu i ajut tirar endavant els partits. Però no el de dissabte, que va perdre per 2-1, sinó ja en altres ocasions. És un camp complicat, el camp del Sadar, o el Reino de Navarra, perquè ja no sé ni com es diu. Com estan constantment
canviant... El Sadar, crec,
Sí, però com estan constantment canviant els noms dels partits...
No, però em sembla
partits.
Que és el Sadar,
Bueno, doncs 843.000 espectadors que doncs van seguir aquest partit a les 6 de la tarda, 31 minuts.
I anem i acabem amb els dos aneguets, 22 de febrer, ahir, minut d'or, Antena 3, Notícies 1, cap de setmana...
Sí, també.
Prats. Aquell no es jubila,
No, Matías Prats i Mònica Carrillo, que també porten la tira, però que continuen també
doncs
sent els líders...
Els caps de setmana.
Els caps de setmana, sí.
1.932.000 i després, a la primera, Anatomia de un instante.
Sí, en obert, perquè aquesta l'havien pogut veure doncs, els que tenim el Movistar, que és on s'havia estrenat, i en aquesta ocasió ha estat per la primera. Aleshores,
Un falangista de províncies.
Sí, aquest va ser el número 1 amb 1.643.000. El número 2, Anatomia de un instante.
Un revolucionario frente al golpe.
Exacte, 1.582.000. I el tercer va ser un altre capítol d'Anatomia d'un instante, el golpista frente al golpe, amb 1.249.000 espectadors. Van ser els tres programes, i en aquest cas, els tres capítols d'Anatomia d'un instante.
I ahir va jugar el Barça, va guanyar, torna a estar primer a la classificació.
Sí, a un punt del Madrid, sí.
Uh-huh. Barça-Llevant, 705.000 persones mirant-s'ho. I d'altres moltes més escoltant-s'ho per la ràdio.
Oh, i tant, t'ho diràs. I després també hem destacat que el programa més vist ahir va ser una pel·lícula a la TDT, concretament a 13, a les 7 de la tarda, 59 minuts.
Western, potser?
Pues sí, de Clint Eastwood.
Ai, mare, cometieron... Els caps de setmana també fan westerns?
Fan de tot.
De l'oeste, vaja.
Sí, sí. Cometieron dos errores.
Mare meva.
401.000 espectadors, veient aquesta pel·lícula, que té més anys que una palmera, com dius tu.
Home, però potser és més antiga la que volem recomanar per avui.
Sí, avui hi ha diverses recomanacions.
Avui és dilluns, toca Dies de Cine Clàssico a la 2. I a un quart d'11, Apocalypse Now, del 1979, de Francis Ford Coppola, amb Marlon Brando, Martin Sheen, el desaparegut Robert Duvall, Frederick Forrest i d'altres,
Sí, sí, una... Pel·lícula.
Harrison Ford, també, jovenet, clar.
Molt jove, però una... Dennis Hopper, també, que ara en parlarem també, de Dennis Hopper. Una pel·lícula molt bona, realment molt bona, i que la podeu veure avui a Dies de Cine Clàssico a la 2. Després, destacarem avui perquè, clar, vull dir, t'agradarà o no t'agradarà. A mi no m'agrada, però, jo sé que hi ha molta gent que li agrada.
I a més,
escolta, vull dir...
A la Sexta.
A la Sexta, avui el taquillazo és Torrente, el brazo tonto de la ley.
Parrondo, tú me conoces. Yo tengo un código ético y moral muy estricto. Un código por el cual siempre se ha regido mi vida. Y eso me ha traído muchos problemas. Pero, Parrondo, yo soy un hombre de principios. Y ahí está el final. Pélalo tú, que tienes uñas.
És terrible.
Pélalo tú, que tienes uñas.
Sí, sí. És la pel·lícula de l'any 98. Em sembla que va ser la primera, no? Torrente el brazo tonto de la ley.
No ho sé. És que no en tinc ni idea.
Ja. És que em sembla... No ho sé. Santiago
Segura... El
Toni
Leblanc, pobret. Era el pare.
Toni
Leblanc. Feia de pare del Santiago Segura.
Exacte.
La Neus.
La Neus Asensi, el Javier Cámara... el Julio San Juan... És una pel·lícula que, com dic, podreu veure a les 11 del vespre a la Sexta. I avui a l'amic Quim Masferrer, a l'amic Foraster,
se'n va cap a les Garrigues,
les Garrigues.
I fa una aturada a Arbeca.
Arbeca,
home,
tu.
És el bressol de l'oliva arbequina, d'aquí ve, eh?
Clar, clar, clar.
Carai, carai, carai.
I d'aquí ve aquella famosa frase, sembla que vinguis
d'Arbeca,
o sembla que baixis d'Arbeca,
sí,
no?
Sí, 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 sí. Doncs res, amb gent gran, gent jove del poble parlarà, amb la Carme, amb el Ramon, amb el Miquel i d'altres. Avui, Arbeca, el Foraster.
Molt bé.
Pot estar bé.
Sí, i ja dèiem que tornaríem a parlar de Dennis Hopper, bé, perquè també a TCM doncs fan una pel·lícula sensacional. Pel·lícula d'autèntic culte, eh? Pel·lícula d'aquelles... inoblidable de l'any 69.
Ui, allà... sí que fa anys, no?
Sí, i tant.
Ostres.
I tant, i allà per aquelles carreteres de la ruta 66, el Dennis Hopper i el Peter Fonda, doncs...
són dos motoristes.
Són dos motoristes, mm-hmm, que van amb les seves Harley, eh? I, bueno, una pel·lícula molt guapa, em va agradar molt. Mira, igual me la torno a mirar.
Mira, per què no?
Bueno,
faràs un revisionando?
Un revisionando, sí, perquè ara fa molt, molt de temps que no l'he vista, tot
molt
i que
bé.
Sí que la fan de tant en tant, eh? Bueno, de tota manera, clar, això... Bueno, aquestes a les 10. Però clar, és que avui
clar,
hi ha futbol.
Clar, és que hi ha futbol.
I a més, és el Deportivo Alavés Girona.
No.
Oh,
és interessant?
Home, sí, és interessant sobretot que guanyi el Girona, perquè així d'aquesta manera, doncs, hi ha...
està salvat.
No, salvat tampoc, perquè encara queda lliga, però bueno, agafa ja més punts i s'aparta una mica del que és
la zona de descens.
Ah, això mateix, això mateix.
Doncs res, un partit que podreu escoltar, com sempre, amb el Miquel Agut.
Home!
La sintonia d'R7P, RAC1, a partir de 8:45 del vespre. I aquesta setmana tornem a tenir Champions i bé, ja en parlarem.
Sí, bueno, demà tenim l'Atlètic de Madrid i demà passat el Real Madrid amb el Benfica.
A veure si ho Benfica.
A veure què passa.
No hi ha millor manera que començar la setmana rient i per això avui tenim... Alberto.
Alberto?
Sí, descobrim quina va ser la seva passió de petit, que volia ser de petit, però que al final no ho va estudiar.
Ah.
Ya lo sé, tengo espejos en casa, cada día me veo. Voy a hacer un monólogo también, porque me han llamado para eso y tampoco quiero decepcionar, porque pasa que a mí, por vocación, no. Cuando me llaman, lo hago, pero yo en principio no me gusta, es que no me ha gustado nunca. Yo quería ser médico. Pues médico es una profesión muy bonita. Supongo que habrá algún médico en la sala. Por estadísticas siempre hay. Las películas preguntan, ¿hay un médico en la sala? Se levanta uno, yo soy médico. ¿Qué ocurre? Llevan con el estetoscopio colgando ya, dígame. Entonces, quítese el estetoscopio porque no va a oír lo que ocurre. No le oigo, llevo un estetoscopio, dígamelo aquí. ¿Hola? Y se le acopla, un imbécil. Pero era un médico imbécil, de ejemplo en este chiste, era un médico imbécil, no hemos tenido suerte. Pero yo quería ser médico porque el oficio de médico es precioso. Ocurre algo, cuando eres médico puedes hacer algo que no puede hacer nadie, ningún otro oficio. Y es lo siguiente, que venga alguien a tu consulta y tú le digas que tiene algo que no tiene para joderlo nada más. Se lo va a creer porque tú eres médico. Viene tu cuñado, por ejemplo. Ah, tengo tos. Va a haber que operar. Tú eres médico. Esto se ha hecho muchísimo en las SS... la seguridad social, se ha hecho siempre. Pero yo, antes de tomar la determinación, se lo consulté a mi padre, pues yo se lo consulto todo a mi padre, porque no he superado la fase anal, y él tampoco, nos entendemos perfectamente. Digo, papá, ¿qué tal si me hago médico? Y él me contestó, me acuerdo perfectamente, me dijo, ro. Porque mi padre tiene como un frenillo en la lengua, también, que no se entiende prácticamente nada de lo que dice. Entonces yo le contestaba, ¿por qué no, papá? ¿Por qué no? Pues yo siempre he mirado de hablar como él, para que él note que le quiero. Porque ¿qué no vas a hacer? Si es tu padre, habrá que quererle. No. Muchas gracias. Mi madre lo hace también. Ya están las croquetas, si queréis cenar. La familia cuando viene a visitarnos de Murcia, hombre, ¿cómo estáis? Venimos a pasar el fin de semana. A día de hoy mi padre cree que el resto de España tiene un problema en la pronunciación, menos mi familia. Y el rey. Pero mi padre, que es médico, no. Digo, ¿por qué médico no? Y mi padre me dice, tú no puedes ser médico por una sencilla razón, y es que tú ya escribes bien. ¿Qué quieres decir, papá? El médico, al parecer, cuando escribe las recetas, queda poseído por un espíritu. Entra en un trance. Es un espíritu, no es él. Igual es el espíritu de Hipócrates. Lo posee y escribe en escritura automática, como las películas de Medium. Lo hacen... ¡Ah, ah! ¡Oh! ¡Ah! Entonces al lado se pone una ATS con una ouija, sí. ¿Qué ocurre, doctor? ¿Qué ocurre, doctor? ¿Qué ocurre? ¿Qué quiere decirnos, doctor? Por favor, no sufra este mal. ¡Gelocatil! Esto se hace así, siempre. Mi padre, enclavado, se llegó a encasquillar, que entró como en un loop, hacía que había que pararlo poniéndole un ladrillo a cada lado de la cabeza. Que es muy triste hacer eso a tu padre. Estoy bromeando, no me pongo triste. No soy actor. Entonces, digo, pues no me hago médico. Me hago farmacéutico, que vale para lo mismo. Yo lo que quiero es matar personas. ¿Qué tiene usted? Tos, tómese esto. Esto es cianuro potásico. Esto le va bien para la tos, le va bien para todo. ¿Ve que pone que es genérico? Pues eso quiere decir. Que va bien en general. Tómese. Vale, no. Da igual. Por cierto... Dice mi padre, farmacéutico no se te ocurra ser, porque no puede ser tampoco farmacéutico. ¿Por qué? Dice, por una sencilla razón, porque tú ya lees bien. Si tienes que leer lo que ha escrito el espíritu, no lo vas a entender. Todo esto parece una tontería y no lo es. En la Facultad de Medicina hay una asignatura que se llama Principios de Codificación y Encriptación de la Escritura en Receta. Y en la Facultad de Farmacia una equivalente que se llama Finales de Decodificación y Desencriptación de la Escritura en Receta. Y son troncales. Se estudia obligado. Solo se entienden médicos y farmacéuticos. El mensaje está encriptado, es un código. ¿Qué se consigue con eso? Que los ancianos, la gente de la tercera edad, no saben lo que toman. Ellos ven el papel y dicen, oh, estoy fatal, pero no saben lo que es. No saben, no ven el principio activo, no lo saben. Y se ven obligados a hacer lo que han hecho toda la vida nuestros mayores, que es diferenciar las medicinas por el color de las cajas. Tienen un armario, ponen la roja para el corazón. La rosa para el otro corazón. Es igual, la van a tomar todas juntas con el Colacao, pero hacen un arco iris de la sanación, un pantone de la vida, al que recurren cuando se encuentran mal. Pero todo esto está pensado, se hacen mayores, pierden facultades, llega un día que van viendo en blanco y negro como los perros, coge la caja que no es, toma la medicina equivocada, se produce un deceso, las listas del inserso bajan y se controla la población para que Torremolinos no se amontone de gente. Es un plan de protección de Torremolinos, de Benidorm, de tantas ciudades del litoral, sí señor, que cada septiembre tienen un problema de sobremasificación, de muchos ancianos que van, muchísimos, hordas de ancianos, centenares de millones de ancianos, mucho más de lo que una población puede asumir, que llegan en todos los medios de transporte conocidos por el anciano moderno, autobuses de ancianos, camiones cisterna de ancianos, los tiran en paracaídas sobre la ciudad... que bajan ya volando la paloma, can the flower in the nowhere, los tiran en... No, los tiran en cañón a modo de viejo bala sobre la ciudad, hasta gente vestida de anciano que va allí a liarla nada más, como los zombies por la calle. Y son una multitud. Y ves que vienen, y llegan a los bufés libres.
¡Pum! ¡Libre!
Y entran en un bufé libre y devoran todo lo que hay. ¿Tú sabes lo que puede llegar a comer un viejo estándar? Que todo lo que no han comido en la posguerra lo van a comer ahora, porque ahora es libre. Y comen, y comen, y comen. Que las camareras dejan las bandejas de lejos para que no les pillen los dedos. Que lo he visto yo. Que comen y comen. Que los hay. Que lo he visto yo, que hacen trampa, que algunos se quitan los dientes para que le quepan más en la boca, como los castores, y devoran todo. Es una plaga. Y siempre dicen, ya media tarde a lo mejor me entra más hambre. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Debería usted haber reventado hace minutos ya, por las leyes de la física. Bueno, y sacan una bolsa de plástico, doblada en un triángulo perfecto. Una suerte de origami que solo conocen los ancianos. Doblado perfecto. Que la llevan escondida para que no se la pillen en los controles antibolsas. Sí, señor. Entre los cachetes del culo entran así. Sí, señor. Entran así. Dice, mira, ese anciano es rumbero y no lleva una bolsa. La sacan. Se me llevo lo que sobra. Lo que sobra. Roban todo. Van con las bolsas, la calle, llevan bolsas enormes, con la que como los zombies, cerebros. ¿A qué venía esto? Yo, perdónenme, pero no sé, yo es que no quería hacer monólogo. Si les piden hacer monólogo en un programa de televisión, la tele, donde sean, yo lo primero que haría, mi consejo, primero extienden receta. Efectos especiales, un tanto artesanales. Y luego cuando la lean y le pregunten, ¿esto qué es? ¿Que sí o que no? Ustedes como mi padre. Ro. Buenas noches.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I avui marxem tranquil·lets.
Sí, després d'haver escoltat el meu cosí.
De riure.
Doncs apa, tranquil·lets, perquè avui, precisament, 23 de febrer, Norah Jones va guanyar 5 Grammys amb això que esteu sentint.
Amb el disc que donava títol a
sí.
Aquesta cançó.
Come away with me.
Come away with me.
2002.
Tornem demà. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you. Thank you.
So all I ask is for you to come away with me.